tot s'ha mogut i he passat un diluvi. Mira tu si ha plogut. Ja he deixat fa temps el pis a prop del mercat i he fet ja el primer vis com a enamorat. Però em feia no sé què contar-ho en passat. M'he delaté confessant-me, he canviat el temps verbal. M'he confessé delatant-me, tornaria a començar. Tornaria a començar. Tornaria a començar.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, compleix aquest 26 de desembre el primer aniversari al capdavant de l'arxidiòcesi com a titular. Ha estat un any de coneixement, de moltes activitats, de reptes personals, pastorals i socials, i també de projecció cap al futur. Ell mateix ho deia el 19 de novembre passat, abans de la cloenda de l'any jubilar de la Misericòrdia a la Basílica de Santa Maria del Mar, quan feia un enviament i una crida a la participació per elaborar un nou pla pastoral. D'aquestes i d'altres qüestions parlem avui a Ràdio Estel amb l'arcabisbe Joan Josep Omella. Ens acompanya uns minuts i li agraïm molt aquesta deferència, Monsenyor Joan Josep Omella. Bona tarda, benvingut. També ens acompanya Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana. Bé, primer de tot, ara un any després de la seva arribada a Barcelona, Monsenyor Omella, pot dir que l'inici ha estat, com vostè de vegades comenta, més fàcil del que s'imaginava?
Home, més fàcil del que imaginava, no. Més complicat, perquè per molt que un pugui imaginar com és la diòcesi de Barcelona, que és molt gran, no podia imaginar que era tan gran, amb tantes realitats, amb tantes coses, i ha sigut aquesta sorpresa i que ha demanat de mi un esforç de treball i de presència, sí, sí, que ho he complit amb generositat, però no sé si he arribat a tot el que la gent desitjava de mi.
Quin balanç faria vostè personal i pastoral d'aquest any com a arcabisbe de Barcelona? Per exemple, ara fa uns dies, després de rebre el pal·li en la missa amb aquest motiu a la catedral, vostè deia que l'arxidiòcesi i els diocesans no pesen gaire, no són una càrrega molt feixuga.
Bueno, és un balanç sempre positiu i d'acció de gràcies. D'acció de gràcies a Déu que m'ha enviat en aquesta porció del poble de Déu per treballar, que tot és gràcia. Inclús les dificultats que un pot trobar, i és tot gràcia. Ho deia Santa Teresina de l'Enfant Jesús, del Nen Jesús, ho diu també Sant Pau, una de les cartes, tot és gràcia. Inclús quan les coses van mal i el pecat, Déu treu gràcia de tot. Primer això, i segon, la sorpresa de veure que, malgrat tot, hi ha una comunitat cristiana molt generosa, que treballa amb molta generositat. Els fruits és una altra cosa, però la sembra que està fent tant els capellans, les religioses, la vida consagrada, com els laics, les associacions catòliques, les associacions de treball pels més pobres, hi ha tanta riquesa que dono gràcies a Déu. I tercera cosa, la acollida, que m'he sentit acollit, ja em sento un mes d'aquesta societat i d'aquesta Església de Catalunya i de Barcelona, i me n'adono, jo penso moltes vegades, dic, jo crec que he nascut aquí, ja sóc un... Bueno, és una pretensió, potser la gent ho pensa així, però jo, com si tota la vida hagués estat aquí a Barcelona.
Aquesta és una idea molt missionera, no? La d'encarnar-se, integrar-se en el territori on un bisbe o un missioner és enviat.
Sí, clar, sí, això ho intentem fer. Però com jo, quan estava a Àfrica, me'n recordo que la gent deia, ui, vostè és un dels nosaltres, però després et deien, vostè és europeu, vostè és blanc. Per molt esforç que faigues, no deixa de ser un, per a molta gent un estranger, però m'estimaven i jo els estimava també allà a Àfrica i sento la mateixa cosa aquí, sí.
No ho enyora una mica, això de la missió, en algun moment? Alguna vegada ha pensat tornar a Àfrica?
Ui, és el somni, però ja he pensat moltes vegades, dic, quan les coses van mal, dic, i el papa per què va tindre la idea de pensar en mi per enviar-me a Catalunya? Per què no me va enviar al Congo o a Benín? I hagués sigut molt feliç allà. Però bueno, el senyor, a través del papa, m'ha enviat aquí, i aquesta és la missió. És l'Àfrica que jo estimava quan era jove, l'he trobat aquí. No perquè siguin aquí uns missió, com diria jo, terra de missió, com era Àfrica. No, és d'una altra manera, però l'important és la missió que te confia l'Església, que et confia Déu a través de l'Església, el que tens que complir i el que intento fer cada dia.
L'arcabisbe Joan Josep Omella ens parlava de la vitalitat que ha trobat en moltes comunitats cristianes que ja ha conegut directament aquest any a Barcelona. Això, senyor arcabisbe, passa malgrat que es parla molt del territori diocesà de Barcelona com una mena de referent de secularització a nivell europeu, és a dir, patim la secularització a Europa i particularment a Catalunya i a Barcelona.
Sí, és evident, és evident. No cal més que mirar un a la seva vida. Quan era petit, o la seva família, que era molt religiosa, i han perdut aquests, diria jo, aquestes costums de resar, d'anar a missa. Jo penso que això ho sentim cadascú de nosaltres, i la secularització està dintre de jo mateix, de cadascú de nosaltres. Però dient tot això, jo veig que també hi ha molta gent que té aquests arrels cristianes, i ho veig també la gent que assisteix a la catedral, els dies de festa, el dia de Santa Llúcia, per exemple, la catedral està plena tot el dia. Bueno, és la religiositat popular que està dintre del cor de moltíssima gent. I Barcelona està secularitzada, però també hi ha unes arrels molt cristianes. I ho veig tant a la presència de missa, que hi ha molta gent a les parròquies, i per l'altra part, tota la caritat, la solidaritat que neix de l'Evangeli, tot el que feu amb un germà meu, ho feu a mi, deia Jesús, i jo penso que això és, com diria jo, l'esperança que tenim que tindre i regar en aquesta flor de religiositat popular i de solidaritat, regala perquè dona més i millor fruits.
Senyor arcabisbe, dins el ressò que tenim ara de l'any de la misericòrdia, vostè creu que a l'Església Diocesana de Barcelona li cal alguna iniciativa conjunta, específica, que sigui signe visible d'aquest esperit misericordiós que ens demana el papa?
Home, jo em penso que intentem ser una comunitat acollidora, l'Església de Barcelona i l'Església Catòlica en general. L'acollida que fem als estrangers, l'acollida que fem a la gent que no creu en Déu però que s'aproperen a l'Església per a un baptisme o per a una celebració de l'enterrament, aquesta acollida que fan els preveres, la comunitat cristiana, jo em penso que això és misericòrdia. I aquesta acollida que fan de la gent que no tenen res i venen aquí, immigrants o els refugiats, com els acollim? I els menjadors, els albergues. Van molta gent cristiana pels carrers, aquí ho veig al Raval i la Barceloneta, i donen algo calent a la gent que no tenen per dormir aquesta nit. Jo veig que això són gestos, no són grans gestos, però que arriben al cor de molta gent i no surten als periòdics, no surten a la televisió, però que estan creant una societat més justa, més acollidora, més misericordiosa.
Vostè va fer un gest una mica sorprenent a Santa Maria del Mar, que és dir-nos tots sou enviats en missió, tots sou missioners de la misericòrdia, també els laics. Llavors, no correm de vegades el perill de fer una societat, una església massa clericalitzada, sense tenir present aquesta immensa majoria que la forma que són els laics?
Evidentment, molt bé. És, jo aquest gest de dir, tu ets missioner. No sol els cinc que preveres que el papa va nomenar per l'any de la misericòrdia, sinó cada creient té que ser un missioner, un portador de la bona nova de Jesús, de la bona nova que és la misericòrdia, l'amor entranyable de Déu. I això ho tinc que fer amb el meu espòs, la meva dona, amb els fills, amb el veí, amb l'estranger, amb tota la gent. Per això ja vaig dir, vosaltres, aquest dia que, de la cloenda de l'any de la misericòrdia, es comenceu la vostra missió. Tots nosaltres som missioners de la misericòrdia. I ho desitjo de tot cor, que nosaltres, allí on estem, allí on treballem, allí on anem a la diversió, siguéssim testimonis d'aquesta misericòrdia, de perdó, de Déu per a tothom, per a tothom.
Avui parlem a Ràdio Estel amb l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, tot just un any després de la seva arribada. L'arcabisbe ja ha visitat en un any moltes comunitats. Després d'aquesta primera experiència, potser podria fer una aproximació al que seria un diagnòstic de l'arcidiòcesi, si ho pot dir breument. Per exemple, anem a un reagrupament de parròquies. Vostè creu que va en una línia el govern de la diòcesi un any després de començar el seu ministeri episcopal?
Bueno, seria molt precipitat per la meva part de donar ja un diagnòstic més o menys objectiu. No el tinc encara perquè no he visitat totes les comunitats, totes les parròquies de la diòcesi, perquè déu-n'hi-do el treball que hi ha aquí, entre les visites que tinc i les parròquies i tot, és que hi ha, i el treball que faig a Roma, a la conferència episcopal, no tinc temps per arribar a tot, no sóc un superhome, no sóc Superman. Però, de totes les maneres, jo me n'adono que una de les coses principals que tenim que treballar a dintre, evidentment, com vostè deia, és l'agrupament de parròquies, per a un treball més en comunió i coordinat, d'acord. Però a mi em preocupa també tot el treball de suport, d'ajuda a les famílies. La família té necessitat d'una gran ajuda espiritual, formativa, d'acollida, de misericòrdia i fins i tot de la societat, que els té que ajudar perquè ho passen mal, econòmicament inclús. És el país que menys dedica pressupost, menys dedica pressupost per a les famílies, que és la cèl·lula bàsica de la societat. El futur està dintre de la família, que és el més important de tot. Després, un treball de futur és la joventut, i no sé si apostem prou per la joventut, per ajudar-los a créixer en equilibri, que venen de situacions molt complicades a vegades, també reben missatges a través dels mitjans de comunicació que no són molt educatius per madurar com persona equilibrada, com presenten els mitjans de comunicació la vida de família, la violència, a l'internet, per exemple, l'amor, el sexe. Tot això ens té que preocupar. Com eduquem a la joventut? Això em penso que és molt important també. I després, el camp de les vocacions. Nosaltres necessitem preveres per anunciar laics creients també, perquè la força està en els laics i ells tenen molt que dir, però jo em penso també que necessitem uns bons preveres i gràcies a Déu van entrar joves al seminari que diuen sí a la crida del Senyor, però jo em penso que tenim que treballar més i estimar aquesta vocació dintre de les comunitats, perquè a vegades caiem en una crítica contra el bisbe, contra els preveres, contra els polítics, home, que estan al servei de tots, ja sé que no ho fem bé, ni els polítics, ni els preveres, ni els bisbes, però aquesta estima, perquè dediquen moltes hores i dediquen una vida i una entrega generosa, els tenim que valorar també. Aquesta mirada positiva que no es perguen en aquesta societat nostra.
Vostè té una responsabilitat també a nivell d'Església Universal pel fet de pertànyer a la Congregació pels Bisbes. Com definiria vostè el perfil de bisbe, si es pot parlar així, del papa Francesc? O sigui, quins bisbes vol el papa Francesc?
Ell ho diu moltes vegades. Fonamentalment, el bisbe té que ser un pastor. Un pastor. I un pastor que va davant, animant la comunitat creient, obrint portes, obrint finestres, com ho fa el papa, que està obrint perspectives impressionants en tots els àmbits de la vida. Per exemple, com ha fet aquest any de la misericòrdia, el gest al final de dir i l'avortament, doncs, ja sé que està molt mal, no ho podem reconèixer mal, és un crim, però que ho podria perdonar directament qualsevol prevere, gestos d'aquests, tot l'amor i la letícia, amb els matrimonis que tenen dificultats, que s'han tornat a casar, com podem fer un acompanyament, etc. Està obrint moltes portes, l'Església en sortida, que ell diu. Anar davant, obrint portes, al mig, caminant amb la gent, compartint els dolors, les joies de la gent, que veien que és un home proper a ells. No un home que viu a un palau, sinó que camina amb la gent, amb les seves preocupacions. I tercer, ell diu també, és la imatge del bon pastor, del bon bisbe, segons l'esperit del papa Francesc, que és de l'Evangeli, també a darrere de tots, acollint els que es cansen, els que cauen, els que no entren dintre de la nostra església, dintre de la nostra comunitat, i que són també cridats per Déu, perquè els estima Déu, perquè ens estima a tots. Aquest és, com el perfil del prevere o del bisbe que el papa Francesc vol. I en això treballem nosaltres a la congregació.
Precisament en aquest context, creu vostè que en el pontificat de Francesc hi pot haver canvis en el procediment per nomenar bisbes? Pot dir alguna cosa d'això?
No, jo em penso que el procediment està molt ben fet. S'ha fet de mil maneres. Alguns diuen, home, ho podríem fer, la comunitat elegir els seus. Això ho feien en temps de Sant Agustí, que eren 40 o 50 creients, era més fàcil. Però avui en dia, que som tants i tants i tants creients, com es fa això? Ui, i les pressions que podrien hi haver. És millor que acollir el que ens regale. El papa diu, jo penso que aquest podria anar bé en aquesta diòcesi, sigui del país on ho sigui de la, o de la regió, millor dit, o no ho sigui, però l'important és acollir com un do de Déu. El papa també el podien haver acollit, elegit els romans, els de Roma, però els elegeixen els cardenals de tot el món i diuen, pot ser un italià, pot ser un espanyol, o pot ser un argentí, o pot ser un polac, i després la comunitat cristiana el rep com a un do de Déu. Jo penso que aquesta és l'actitud que tenim que tindre. I l'elecció es fa d'una manera molt secreta. Demanen molta informació a la congregació a través de l'anunciatura. Molta gent informa i diu, aquest podria ser subsecreto pontificio, és dir, que no, ningú sabia, perquè si algú sap que està en la llista dels candidats, imagina't què pot pensar i com reaccionaria. És millor que sigui tot una sorpresa per cadascú. A mi quan me van dir que m'havien elegit bisbe, jo quasi me donava un infart, perquè ni ho sabia, ni m'ho podia imaginar, perquè mai havia desitjat ser bisbe. Jo volia ser capellà de poble i acabar com capellà de poble. No vaig poder continuar a Àfrica més anys, doncs capellà de poble. Però mira, van enviar de bisbe i mai havia imaginat poder ser arquebisbe de Barcelona. Impossible, això no és per a mi. És una diòcesi molt gran, necessita gent molt preparada, jo no tinc ni aquesta preparació ni soc tan gran. Però me va enviar el papa, doncs Déu ens ajudarà. I m'ajuda també la comunitat cristiana que m'acull amb molta caritat i al mateix temps que rese tots els dies pel bisbe. I això dona consol i força, també.
Els camins del Senyor, en definitiva. I una última qüestió sobre bisbes. El bisbe Sebastià d'Altavull, auxiliar de Barcelona, era nomenat el setembre passat administrador apostòlic de Mallorca. Vostè va dir aquell dia que havien perdut una mica la seva aportació, que continua, lògicament, lligada a Barcelona. Això vol dir, potser, que Barcelona necessita, segons vostè, nous bisbes auxiliars per a un temps proper, o encara no ho té clar?
Bueno, si continua aquesta situació, acabarem mal els dos, perquè ell té doble treball i a mi me toca doble treball també. El que no pot fer ell ho tinc que assumir jo. Pues no ho sé, però veurem a veure com acaba aquesta història de l'administració apostòlica. Jo desitjo que s'arreglo el més aviat possible pel bé del nostre bisbe auxiliar, que vull que sigui sa i que arribo a la jubilació normal i no li dono un infart o un estrès de cansament, pel bé de la diòcesi de Palma de Mallorca, que necessiten un bisbe allí, i pel bé de Barcelona, que necessitem aquí. Serà ell sol uns altres, això Déu ho sap. Ja li demanarem un dia a Déu a veure si ha pensat en més bisbes per a Barcelona, més bisbes auxiliars.
Bé, seguim en conversa amb l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ens acompanya en aquest temps nadalenc, un any després d'haver pres possessió com a titular d'aquesta arxidiòcesi. Ha parlat ara fa un moment vostè de la Moris Laetitia, aquesta exhortació postsinodal del papa Francesc. Què pensa de les explicacions que han demanat alguns cardenals sobre alguns aspectes d'aquesta exhortació? Creu que a partir d'aquí o a partir d'altres focus poden sorgir algunes crítiques explícites al papa dins la cúria, tenint en compte aquest perfil, aquesta personalitat tan oberta de Francesc?
És vostè molt educat, molt diplomàtic. Poden sorgir, desgraciadament, algunes han sortit i els han vist als mitjans de comunicació. Bueno, jo tinc que dir dues coses. Una, sempre hi ha hagut gent que pensa d'una manera, una altra, d'una altra, i hi ha hagut crítiques. El papa Pau VI, per exemple, va tindre moltes crítiques amb l'encíclica aquesta sobre la sexualitat, sobre la paternitat responsable, si recorden. El papa Joan Pau II, en algunes coses, també l'ha criticat. Em sap greu que l'acollida del papa, que és el representant de Jesucrist a la Terra, però sigui criticat, però sobretot em fa mal quan són els col·laboradors directes del papa, com aquests quatre cardenals que van escriure, que és conegut. Jo dic, a mi no m'agrada, un pot pensar de mil maneres, però li toca a un conduir l'Església i ho fa en nom de Déu, i el papa ho fa amb tota generositat, doncs és acolliu i ja està, i nosaltres continuem, perquè Déu ens condueix a cada moment amb la persona que creu ell que és la millor per nosaltres. Ha elegit el papa Francesc, i jo penso que el papa Francesc està treballant amb molta generositat, pensant molt en les ovelles, és el pastor de les ovelles, i tenim que pensar una cosa, que tota la gent no viu la situació del matrimoni, la família, de la mateixa manera. No és el mateix viure la família, entendre-la aquí a Europa, als Estats Units, o en Àfrica o en Àsia. Es viu de mil maneres, perquè la tradició cultural és de mil maneres. I el papa pensa en tots ells, perquè és el resultat del sinode que han fet sobre la família. I ell té que tindre en compte totes les situacions. Jo em penso que ho ha fet tot en tanta cura, en tanta delicadesa, que no se salte per a res les normes que hi havia sobre la família i sobre el tractament a les famílies en crisi, però ens anime a ser més propers, més misericordiosos, i acompanyar sense saltar cap norma de l'Església, però l'acompanyament es té que fer molt proper.
Una cosa que agrada especialment a la gent senzilla, i potser no tan senzilla, és l'espontaneïtat que té vostè en les compareixences públiques, que això alguns ho relacionen amb el papa, no? Doncs de trobar-se distès i això. I el que alguns ens preguntem és fins a quin punt és una espontània espontaneïtat, o de vegades potser estan més pensats els seus gestos d'espontaneïtat.
No, jo sóc com sóc. Em deien els capellans que em coneixien a Saragossa, quan vaig ser elegit bisbe, diu, tu continues a ser tu mateix, ja està. Amb coherència, amb respecte, però jo sóc així, ja als 70 anys ja no puc canviar. Vull dir que per molt que faiga un esforç, no em sortiria i es notaria. És millor, jo sóc com sóc i ja està. Hi ha gent que s'estranya, diu, ui, aquest bisbe, què coses diu? No ho havíem vist mai. Bueno, no ho havíem vist mai, pot ser en un bisbe, però molts preveres són així també a la parròquia, d'espontani. Quan hi ha un prevere a una parròquia que l'estima a la gent i ell estima a la gent, però se sent a casa i ho diu amb tota espontaneïtat, com un nen a casa. I li diu als nens, no digues això, ser més respectuós, que vindrà avui l'alcalde o vindrà la veïna, i el nen, pum, solta tot, amb tota espontaneïtat, però ho fa amb senzillesa i caritat, i jo ho faig així, no està estudiat ni és una estratègia, jo sóc així. Jo em penso que la gent m'accepta així també, i ho agraeixo.
Com deia Santa Teresa de Calcuta, si es fa amb amor, benvingut sigui.
Ah, todo lo que se hace con amor, sí, és veritat.
Seguim amb l'arcabisbe de Barcelona, ja en la recta final d'aquesta interessant conversa que estem tenint un any després de la seva entrada a l'arxidiòcesi de Barcelona i també de la seva integració en tota una societat, la societat catalana, també com a membre, lògicament, de la Conferència Episcopal Tarraconense. Vostè ha comentat algunes vegades, senyor arcabisbe, que el diàleg sempre és molt bo, fins i tot celebrava que es desbloquegés la situació política a Catalunya, ara fa poc menys d'un any, pel bé de la societat. Dins aquesta societat catalana complexa i plural, com creu que pot ser l'arcabisbe de Barcelona, és a dir, vostè, un instrument de servei, al servei d'aquest necessari diàleg en l'àmbit social i també polític, per què no?
Sí, bueno, és el servei d'un bisbe, com el d'un prevere, que té dintre de la comunitat tanta gent de mil maneres, de mil procedències, de mil opcions socials i polítiques, té que ser el pare l'acompanyant de tots, un prevere en una parròquia. Jo dic, la meva parròquia és la diòcesi, i n'hi ha de tot aquí dintre. Jo tinc que intentar pues, ser un poc el constructor de ponts. No hi he estudiat jo a la universitat per a ser enginyer de ponts i camins, però em penso que estic cridat a fer aquest treball, aquest servei, de fer de pegament, si es pot dir, d'apropiar la gent. Perquè al final totes les opcions són vàlides, però tenen que ser respectuoses amb els altres. I si tots no optem per una línia, sinó que hi ha mil opcions i mil possibilitats, com l'arcoiris. Si estem units, l'arcoiris és preciós, però si sol és un color, no és bonic. I acceptar una societat plural i treballar en aquesta pluralitat, per al bé de tots, també els que no pensen com jo, jo penso que és el camí del servei d'un prevere, d'un bisbe, que és el servei de la comunió, el servei del bé comú, per a tots. Jo penso que això ho tenim que tindre tots molt dintre del cor. I també ho demano això per als que treballen per la construcció de la societat, que són les administracions i els polítics, que tinguin aquesta mirada, defendent els seus pensaments i la seva manera de construir la societat, però tenint en compte l'altre també. I això és el diàleg, això és el diàleg.
Vostè s'ha reunit i ha tingut bones relacions cordials en aquest any amb l'alcaldessa de Barcelona, amb el president de la Generalitat, amb les principals autoritats.
Sí, he parlat pràcticament amb tot l'aspecte polític, els representants, i tinc que dir que els estimo, jo penso que ells també han tingut una bona acollida per la meva part, els estimo i respecto tot el que fan. I jo sé que uns i els altres estan públicament exposats a moltes crítiques, a moltes galtades, que dic jo, contra el que fan, però tenim que mirar-los també amb molta caritat, amb molta estima, perquè gasten moltes hores al treball de la societat per construir una societat més desenvolupada, una societat més moderna, una societat més en comunió i en fraternitat. Jo penso que això ho pressuposo sempre que estic amb ells i els tenim que ajudar per l'estima a fer aquest treball.
Com valora els últims gestos del govern espanyol amb Catalunya després del nomenament d'Enric Millo com a delegat i amb la necessitat de reduir la confrontació?
Clar, això és el que en fons estem dient. L'actitud del govern està d'obrir portes per al diàleg i jo em penso que Catalunya sempre el que demanava i que demanem, com totes les altres autonomies i tota la gent, demanen que tenim que viure en un món més del diàleg, de parlar i dialogar i posar-se en el lloc de l'altre. Jo ja sé que no és fàcil això, perquè cadascú estima les seves idees, les seves posicions, però el diàleg, quan parles amb un altre, cauen molts esquemes, perquè pensem l'altre és un diable, l'altre és un dimoni, l'altre és un... Tenim etiquetes. I quan t'aproperes, diu, d'acord, m'entén, jo l'entenc també, el comprenc, perquè té una història, té un passat, té un present. Jo em penso que el diàleg favoritzarà aquesta trobada conjunta de tots pel bé de Catalunya també i pel bé d'Espanya i pel bé de la nostra societat.
Entrevista de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana, conjuntament la que compartim amb l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, amb Jaume Aymar, director dels dos mitjans, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, i un servidor, Ignasi Miranda. Encara dues qüestions molt breus, ja per anar acabant. Una sobre la Basílica de la Sagrada Família. S'ha parlat darrerament de posar fil a l'agulla el fet que es puguin celebrar eucaristies cada diumenge dintre de tot el que és el procés de finalització de les obres i del treball que s'hi fa. Què pot dir d'això, senyor arcabisbe?
Jo estic molt content d'aquest símbol de Barcelona preciós, que és la Sagrada Família, que podríem parlar de l'aspecte cultural, de l'aspecte religiós que té, de l'estima que té la gent, els visitants. Reconeixen Barcelona per la Sagrada Família. Impressionant. És impressionant. És un, com diria, el que deia Antoni Gaudí, que deia, és la Bíblia per als pobres que no ho entenen i que no entren dintre. Bueno, i ens han plantejat que no es quedi en un lloc museístic, per ara entra molta gent a visitar-la de tot lloc i de tota condició, però de quan en quan hi ha celebracions litúrgiques, que és per això que es va construir, un lloc de lloança a Déu i de reparació, també, un lloc per als creients, i ens estem plantejant quan, com, i tenim que començar a celebrar d'una manera regular les eucaristies. Per això ho estem estudiant amb el Consell Presbiteral i amb el Consell de Pastoral, les parròquies, tota la gent ens estan donant les seves opinions i trobarem el millor mètode i la millor manera de fer-ho. Jo penso que això ho tenim que fer. Però vull dir aquesta estima i com estan construint amb tanta delicadesa, tanta cura, aquesta basílica que és impressionant i que és una joia per a Barcelona. Que l'estimem tots, aquesta joia dedicada a la Sagrada Família, que és el model d'una família, que és el model de la cèl·lula bàsica de la societat.
I abans de demanar-li una felicitació de Nadal per als oients de Ràdio Estel i als lectors de Catalunya Cristiana, una pregunta sobre els 80 anys del Papa. Vostè i altres bisbes, preveres, laics i laiques, religiosos i religioses de Catalunya felicitaven públicament el Sant Pare pels seus 80 anys, que ha complert aquest 17 de desembre. Tenim aquí precisament aquest exemplar. Bé, vostè com felicitaria el Sant Pare? Se'l troba, el saluda i segur que li sortirien moltes coses per molts anys. Què li diria?
Sí, bueno, si el tingués davant, potser en dues paraules ja no saps continuar, perquè passa tot. Et penses, què li diria al Papa, què li diria l'arquebisbe? Quan arriben davant es queden tallats. Jo li diria, almenys, primer en llatí, que quede bé. Ad multos annos, que vol dir per molts anys, per molts anys. Però desitjo que Déu l'acompanyi, que el tinguessin molts anys, perquè està donant molta esperança a l'Església. Hi ha molta gent, inclús, que no és creient, dona molta esperança. És un testimoni molt coherent dintre de la societat i dintre de l'Església. I desitjo que Déu li doni una llarga vida perquè pugui continuar a fer el bé com està fent ara. Li diria, cuido, Sant Pare. Té que dormir bé, menjo bé, descanso, que el necessitem sa i fort durant molts anys.
I bé, sense perdre la vista l'acció de Càritas, amb la col·lecta de Nadal i la campanya de Nadal, tot el que és el compromís de molts creients, homes i dones, i també d'entitats de la societat civil, li demanem una felicitació de Nadal des d'aquesta caritat que vostè presideix a l'arxidiòcesi, com el Sant Pare presideix per a tot el món.
Nadal és un temps que ens fa reflexionar tots, creients i no creients, perquè inclús per als no creients és un temps que recorden les trobades familiars. I és tan bo això, cuidar la família, tindre cura amb ella, reunir-se tots junts, celebrar un poc tots junts per damunt de les ideologies, per damunt dels rancunyes que puguen tindre, de les enveges o dels enfados que hagin tingut, poder trobar-se una altra vegada com si estiguessin allí o encara estan els pares, tots els fills, els nets, tots junts, per celebrar uns dies junts. Em penso que això, per creients i no creients, és important. Segona cosa que trobem també és la fraternitat. És dir, pensem també en tota aquella gent que no té res, que no tenen família, que estan sols. És un dia, ho tenim que pensar tot l'any, però el Nadal és un temps que ens recorda això, que tenim que ser més solidaris uns i els altres, i més germanors. Tenim que tenir més germanor uns i els altres. I tercer, de fe. És dir, Déu ens estima tant que no ens deixa sol, que es fa un de nosaltres, neix a Betlem, pren la mateixa carn i la mateixa sang que nosaltres i camina amb nosaltres, amb les joies i les penes. I això ens fa recordar que nosaltres, malgrat tot, inclús en la malaltia i en la soledat, no estem sols. Algú que és molt important, que és Déu, ens estima i ens acompanya. Això és Nadal, l'Emmanuel, el Déu amb nosaltres. Aquestes tres idees les tenim que cuidar. I no parlar de les festes de l'equinoccio d'hivern, que no sé què és això, equinoccio, que puja el sol, baixa el sol, i això què em fa a mi? Deien al meu poble que quan hi ha la lluna nova, el pèl creix més, les ungles creixen més i que les patates també, però això a la meva vida no em diu res avui. A mi el que em diu és que Déu ens estima, que tenim que viure en més solidaritat i jo sento la solidaritat i jo la dono i que tenim que viure més units en família, que és el gran do que tenim, que és la família.
Sant i joiós Nadal, senyor arcabisbe Joan Josep Omella. Gràcies, mossèn Jaume Aymar.
I després d'aquest aniversari també direm ad multos anos.
Gràcies.
Moltes gràcies i bon Nadal a Ràdio Estel, a Catalunya Cristiana i a tots els radioients i lectors. Moltíssimes gràcies per l'acollida, per l'estima que sento. Que Déu es beneeixi a tots. Bon Nadal.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.